Benvinguts a l'informatiu vespre d'aquest divendres 13 d'octubre. L'informatiu coneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Estem a les portes del cap de setmana. Ja tornem a ser aquí amb l'infovespre carregat de notícies de les nostres poblacions després de la jornada d'ahir, en la que un total d'11 entitats, entre les quals destaca Societat Civil Catalana, van convocar una manifestació per aquest dijous 12 d'octubre sota el lema Catalunya sí, Espanya també, per celebrar el Dia de la Hispanitat. La marxa va començar a les 11 del matí davant la Pedrera i va acabar a la plaça Catalunya aproximadament al cap d'una hora. En acabar la manifestació cívica i unitària es va llegir un manifest. Segons la Guàrdia Urbana, 65.000 persones van participar de la manifestació. A l'apartat tècnic tenim a Toni Cintes, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. Moment de repassar titulars. El secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana va decidir ahir al vespre exigir al govern que aixequi la suspensió de la declaració d'independència. El regidor Vilageliu de Tordera ha convençut que empreses com Inditex o Decotec continuarien a la població malgrat una declaració d'independència. La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir dos individus que circulaven amb un vehicle que havia estat sostret ara fa uns dies a Palafolls. El proper 22 d'octubre el Teatre Claver de Tordera acollirà l'espectacle Lucis et Ombrae, una proposta de l'il·lusionista Sergi Buca amb música en directe de Jordi Sabatés que versa sobre el món de la llanterna màgica. Esquerra Republicana de Calella ha organitzat una marxa de clavells en commemoració pel 77è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys el proper diumenge. Dilluns, dia 16, se celebra el Dia Europeu de la Conscienciació de l'Aturada Cardíaca i la Reanimació Cardiopulmonar i des de Blanes s'han preparat diverses activitats. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmat avui la mort d'una dona de 83 anys arran del brot de legionel·losi a Blanes. La sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell acull des de demà dissabte l'exposició Calella és solidària. Malgrat de Mar és protagonista aquests dies també d'un esdeveniment adreçat als amants de la música gospel, el Gospel Weekend 2017. L'agrupament Escolta Montnegre de Calella ha iniciat el curs 2017-2018 aquest cap de setmana amb la festa del Pas, en el que tots els nens han realitzat els canvis d'unitat. L'Esplai El Garbell de Tordera va celebrar dijous la setena diada amb diverses activitats a la plaça. Diumenge celebrarà a Calella el Correllengua 2017. Parlem també, en aquest cas en clau comarcal, de que el grup municipal del PSC de Mataró obre una ronda de contactes. I per últim, en esports, l'amatera del Palafolls perd fora de casa i el B aconsegueix un empat per la mínima. Ara sí, acabats els titulars, entrem en matèria. Benvinguts. ANC demana declaració d'independència. El secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana va decidir ahir al vespre exigir al govern que aixequi la suspensió de la declaració d'independència. Es tracta d'un canvi respecte al que el president de l'entitat, Jordi Sánchez, havia defensat des del moment en què el president Carles Puigdemont va demanar la independència i va posar en suspens la DUI per demanar diàleg i mediació internacional amb l'estat espanyol. A l'ANC s'hi ha afegit la CUP, que ho reclama en una carta al president de la Generalitat on argumenta que aquest és el mandat de més de 2 milions de persones. La CUP retreu a Carles Puigdemont que el ple del Parlament del passat dimarts va perdre una oportunitat i avisa que no entendran que la resposta al requeriment del president Rajoy no se situï en els termes del mandat popular. En aquesta petició també s'hi ha sumat l'ANC de Calella. Parlem de Tordera i és que el regidor Vilageliu, convençut que empreses com Inditex o Decotec continuarien a la població malgrat una declaració d'independència. La possible declaració unilateral d'independència de Catalunya ha provocat que alguns bancs i empreses hagin decidit traslladar la seva seu social fora de Catalunya. Això ha generat una situació d'incertesa per molta gent que està cansada tancaran els seus comptes en aquests bancs. El regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica del PDeCAT a Tordera, Marçal Vilageliu, ha demanat tranquil·litat i ha assegurat que aquest canvi de seu social és només una mesura de protecció dels diners en el cas d'una declaració unilateral d'independència. Vilageliu també ha declarat que Catalunya seria viable econòmicament en el cas que es declarés finalment aquesta independència.
Perquè és que la base, i el que almenys és la meva opinió, a mi em dona tranquil·litat, és que nosaltres com a territori ja generem els ingressos suficients per ser sostenibles i una mica més. Llavors simplement el que s'ha de buscar és la manera més fàcil de fer aquest trànsit fins a arribar al punt de que de forma normal i normalitzada comencem ja a recaptar els nostres propis impostos. El que seria preocupant és si fóssim una regió que no generés els propis els impostos, no generés els diners necessaris en forma d'impostos per automantenir-se, però crec que els generem i de sobre.
Tordera acull empreses com Inditex, Decotec, Mercadona o Suntuori. El regidor Marçal Vilageliu està convençut que aquestes empreses continuaran a Tordera, malgrat Catalunya es declari un estat independent. Recorda que aquestes empreses volen la situació econòmica de la zona, la localització o la formació dels treballadors, i així ho tenen a Tordera.
Jo entenc que quan aquestes empreses, que són empreses de fora, com bé dius, ja no són empreses que neixen aquí i a vegades estàs una mica condicionat per mantenir-te en el territori on t'has nascut. Són empreses de fora que per què han vingut aquí? Perquè siguem més macos o més lletxos o mengem botifarra mongetes o mengem pantoma? Que no. Han vingut aquí doncs perquè hi ha teixit econòmic, hi ha teixit empresarial, hi ha negoci, hi ha una situació geogràfica que siguem o no siguem independents, el port de Barcelona continuarà estant un testant, la frontera per entrar a França continuarà estant un testant i les mercaderies s'hauran de continuar transportant de la manera que s'estan transportant, i és tot això el que valoren les empreses quan decideixen establir-se en un lloc o no. Per què Tordera? Doncs perquè Tordera està ben comunicat, tenim dues autopistes, tenim l'aeroport de Girona a mitja hora, tenim l'aeroport de Barcelona a tres quarts, tenim el port de Barcelona a una hora. És això el que realment valoren les empreses i és el que continuarem tinguent, siguem o no siguem independents. Quan ve una empresa important, valora la situació econòmica de la zona, valora la formació de la gent. Tenim un nivell universitari, tant en universitat pública com en privada, excepcional, en molts àmbits. Això ho continuarem tinguent i això és això el que busquen les empreses, siguin gallegues, americanes o del lloc que siguin.
La incertesa preocupa els empresaris i la Conselleria d'Empreses s'ha reunit aquesta setmana amb representants de multinacionals ubicades a Catalunya i amb altres que contemplen la possibilitat d'invertir-hi. Passem a Palafolls. Detenen dos individus que conduïen un cotxe robat a Palafolls. La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir dos individus que circulaven amb un vehicle que havia estat sostret ara fa uns dies a Palafolls. Els agents que patrullaven per la ciutat van observar un cotxe que cometia una infracció de trànsit al seu pas pel carrer Occitània de Badalona i els van interceptar després d'una breu persecució policial. Un cop identificats els conductors del vehicle, els agents de la Guàrdia Urbana van poder comprovar que el cotxe havia estat robat el passat dilluns 2 d'octubre a Palafolls. Un cop detinguts els dos ocupants del vehicle, tots dos veïns de la comarca del Maresme, se'ls van aplicar les corresponents diligències penals. És el segon cop en un mes que en el municipi és protagonista de robatoris de vehicles. Ara fa just un mes aquesta emissora, en aquest cas recordem Ràdio Palafolls, informava de la detenció d'un lladre de cotxes que actuava al barri de Sant Lluís. L'individu va ser detingut la matinada per una patrulla dels agents de la policia local i va ser enxampat infragantí mentre intentava fer un pont a un cotxe per tal d'endur-se'l. Com sempre en aquests casos i davant de qualsevol altre tipus de situació semblant, la policia local de Palafolls agraeix la col·laboració ciutadana i informa als veïns que en cas d'observar qualsevol situació sospitosa, truquin al número de telèfon 608-740404. L'Associació d'Espectadors prepara una sortida dissabte al Museu del Cinema de Girona per visitar l'exposició Llum. El proper 22 d'octubre, el Teatre Clavé de Tordera acollirà l'espectacle Lucis et Umbrae, una proposta de l'il·lusionista Sergi Buch amb música en directe de Jordi Sabatés que versa sobre el món de la llanterna màgica, un giny dels segles XVIII i XIX, considerat el pare del cinema. Per conèixer de primera mà què és la llanterna màgica i descobrir les complexitats que hi ha entre aquest giny precinematogràfic i la cultura audiovisual actual, l'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé proposa una sortida al Museu del Cinema de Girona per visitar l'exposició titulada Llum, la llanterna màgica i la imatge digital, complicitats entre els segles XVIII i XIX. Segons explica el director del Museu del Cinema de Girona, Jordi Pons, la llanterna màgica va ser l'espectacle visual més popular, versàtil i creatiu anterior a l'arribada del cinema. Pons assegura que l'exposició vol mostrar què és la llanterna màgica i quines imatges es projectaven.
Nosaltres expliquem què era la llanterna màgica, què eren aquests espectacles, quines imatges es projectaven, on es feien aquests espectacles, perquè no només es feien en teatres o sales d'espectacles, sinó que es feien també, diguem, eren projeccions que també tenien marcat accent educatiu, perquè es feien projeccions en escoles, en ateneus, o fins i tot en cases particulars, perquè també era venut com un estri, a partir de mitjans del segle XIX, era venut també com un aparell per les famílies que ho podien comprar, o de classe mitjana, doncs per fer projeccions a casa, domèstiques, casolanes, i fins i tot al carrer, feien projeccions a les nits, al carrer, etc. Una mica expliquem tot això, i ho expliquem mostrant moltes de les imatges que es projectaven, moltes d'aquestes plaques de vidre pintades, algunes fins i tot en fotografies, i totes són de les fonts i les col·leccions del Museu del Cinema. Per tant, hem tret en aquesta exposició moltes plaques de vidre d'aquestes que no podíem ensenyar a l'exposició permanent. A l'exposició permanent hi ha unes 200, però aquí n'hem mostrat cap a 300 més, moltes de les quals, diguem, és la primera vegada que donen la llum. Una mica el que volem és, diguem-ne, recuperar la memòria d'aquest espectacle audiovisual que va triomfar a Europa en el segle XVIII i en el segle XIX, i que quan va arribar al cinema és un espectacle que va desaparèixer, perquè el cinema, diguem-ne, el va substituir.
Pons recorda que l'exposició està adreçada a totes les edats i que té un component interactiu important.
Una exposició dedicada a la imatge és una exposició apta per tot tipus de públic. És igual l'edat, és igual el seu interès pel cinema, és igual la nacionalitat, perquè la imatge és un llenguatge universal. I aquí el que hi ha és molts audiovisuals, diversos audiovisuals, diguem-ne, que ens mostren aquestes imatges com eren. Hi ha també un element interactiu molt novedós, únic, que hem fet expressament per aquesta exposició, que és una, diguem-ne, com ho diria, una reproducció digital de 50 plaques de vidre, d'aquestes que tenen moviment, i que el públic, a través d'una pantalla tàctil, pot tocar les manetes, les politxes, o les pestanyes, diguem-ne, d'aquestes plaques, diguem-ne, digitalment recreades a l'ordinador, a la pantalla, i poder fer moure la imatge talment com si tingués la placa original a les mans. Això, diguem-ne, és un element únic que ha creat el FIFOC. El FIFOC és un centre de formació de tot el que és aquest món del 3D, d'entorns interactius, etc., d'aquí a Girona, i que a través d'un acord, doncs, ells han fet aquest interactiu, que és novedós i que ha servit també com a treball final de carrera de diversos estudiants.
Anem a Calella, i és que Esquerra Republicana del municipi ha organitzat una marxa de clavells en commemoració pel 77è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys el proper diumenge. Es tracta de l'homenatge habitual que ret la formació a qui fou president de la Generalitat, però enguany les tradicionals torxes es substituiran per clavells, donada la simbologia que ha tingut aquest element els darrers mesos a Catalunya. La trobada és a les 8 del matí davant la piscina municipal i la marxa portarà els assistents fins al monument en el seu honor per una ofrena floral. La regidora d'Esquerra, Cristina Gómez, ens explica que en aquesta ocasió s'ha decidit substituir les torxes per clavells.
Aquest any diríem que la novetat que tenim és que normalment fèiem una marxa de torxes de forma simbòlica, utilitzàvem el foc i en aquest cas utilitzem els clavells, atès doncs, que ens trobem en un context en el qual doncs, ja l'hem utilitzat darrerament, no? Aquesta simbologia de les flors, de, com a senyal també de, no? del pacifisme i d'aquesta manera de reivindicar, en aquest cas, doncs, el futur lliure del nostre país, però de forma simbòlica.
L'agost de 1940 va ser detingut a França per la policia militar alemanya per ordre de les autoritats espanyoles i va ser portat a Madrid, on se li van obrir diligències per president de la Generalitat i ministre de la República. Després de diversos interrogatoris va ser traslladat al castell de Montjuïc per fer-li un consell de guerra sumaríssim, sense garanties. Va ser afusellat a 6:45 de la matinada del 15 d'octubre al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc. Les seves darreres paraules van ser per Catalunya. Anem a parlar en aquest cas de Blanes. Se celebra dilluns el Dia Europeu de la Conscienciació de l'Aturada Cardíaca i l'RCP. Dilluns dia 16 se celebra el Dia Europeu de la Conscienciació de l'Aturada Cardíaca i la Reanimació Cardiopulmonar, RCP, i des de Blanes s'han preparat diverses activitats lúdico-educatives destinades als escolars del municipi per tal que coneguin les situacions que presenta una aturada cardíaca i de quina manera s'hi pot fer front. La jornada té per objectiu que els nens i nenes coneguin la importància de les maniobres de reanimació necessàries per poder salvar la vida d'algú que pateix aturada cardíaca, així com també informar-los sobre com s'ha d'actuar si mai succeeix un cas com aquest al carrer. A la jornada s'hi sumaran els infants dels centres de primària de Blanes i està previst que hi participin de la vora d'uns 500 nens i nenes del municipi. Les activitats estan organitzades per l'associació RCP a l'escola amb el suport del Departament de Protecció de l'Ajuntament de Blanes, el Sistema d'Emergències Mèdiques SEM, Transport Sanitari de Catalunya i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmat avui la mort d'una dona de 83 anys arran del brot de legionel·losi a Blanes. Segons el Departament de Salut, fins ara 6 persones han resultat afectades pel brot, 2 persones han rebut ja l'alta mèdica i 3 continuen hospitalitzades. La mitjana d'edat dels afectats se situa als 82 anys i tots han estat al municipi durant el període d'incubació. Avui s'ha conegut una nova notificació relacionada amb la localitat de Blanes que s'està valorant per confirmar si forma part del brot. L'equip territorial de protecció de la salut està realitzant un estudi ambiental per tal d'eliminar les possibles instal·lacions de baix i el risc presents a la zona i fer la inspecció, recollida i anàlisi de mostres. Anem a Calella i és que arriba Calella Solidària a l'Ajuntament Vell. La sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell acull des de demà dissabte l'exposició És Calella és Solidària. Es tracta d'una mostra dels projectes que estan duent a terme les entitats calellenques en l'àmbit de la solidaritat. Es podrà visitar fins al 4 de novembre. La mostra vol ser un aparador on reflexionar sobre la tasca que fan les entitats calellenques i els projectes solidaris que realitzen a la ciutat. L'organitza el Consell de Solidaritat. Cindy Rando és la regidora de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Calella.
El que volem és mostrar a la ciutadania quines són les entitats que tenim a la ciutat que treballen amb la cooperació internacional. Doncs creiem oportú que la gent del poble pugui conèixer totes les entitats existents al poble que tenen doncs, com a objectiu principal la solidaritat i la cooperació internacional, i creiem també que és molt interessant que puguin exposar i explicar a la resta de la ciutat els projectes que estan desenvolupant o que han desenvolupat ja en un passat o bé els nous projectes que volen iniciar en anys futurs.
Està previst que l'exposició també s'apropi a les escoles perquè els infants calellencs coneguin l'existència del Consell de Solidaritat i els projectes que es fan a Calella en cooperació internacional. A més, els més joves puguin visitar la mostra i participen activament responent un qüestionari amb codis QR. L'exposició és gratuïta i es podrà visitar de dimarts a dissabte de 5 de la tarda a 8 del vespre, diumenges i festius d'11 a 2 de la tarda. Passem a Malgrat, i és que Malgrat de Mar és protagonista aquests dies d'un esdeveniment adreçat als amants de la música gospel, el Gospel Weekend 2017. Des d'ahir dijous i fins al proper diumenge 15, el municipi acollirà tot un seguit d'espectacles adreçats a aficionats i professionals del cant coral a través de diversos tallers i concerts. L'objectiu del Gospel Weekend és que sigui un espai de promoció de la cultura musical, i durant el cap de setmana l'esdeveniment congregarà diversos músics d'arreu del món i de renom internacional. Ahir dijous van inaugurar-se les activitats amb el taller Gospel Workshop de Moisès Sala, director del Gospel Viu de Palafolls. Avui al matí ha estat el torn d'un altre Gospel Workshop, aquest cop a càrrec del francès Fred Lewin, i dissabte i diumenge també, de 9 a 2 quarts de 2 del migdia, s'impartiran dos altres workshops. Demà serà a càrrec del cantant estadounidenc Ray Sidney, i el diumenge es comptarà amb la presència del belga Didier Licken. El vespre diumenge es viurà el final del Gospel Weekend, que culminarà amb un concert de clausura i que es farà a 8:15 del vespre a l'església de Sant Nicolau, on abans ja s'haurà realitzat l'assaig general. La resta d'activitats del Gospel Weekend es duen a terme al llarg de tots aquests dies al Centre Cultural de Malgrat de Mar. L'esdeveniment, que enguany celebra la segona edició i l'any passat va celebrar-se a Mataró, està organitzat per l'empresa Malgrat Turisme i compta amb el suport de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Seguim, en aquest cas, amb més notícies. Passem al... a parlar del Cau de Calella, que celebra l'inici de curs amb la festa del Pas. L'agrupament Escolta Montnegre ha iniciat el curs 2017-2018 aquest cap de setmana passat amb la festa del Pas, en el que tots els nens han realitzat els canvis d'unitat.
Normalment a l'inici del Cau sempre fem una festa per celebrar l'inici, i s'anomena la festa del Pas. Llavors té una mica d'història, això se'n diu així perquè els nens fan un pas endavant i ja es realitzen doncs tots els canvis d'unitat que hi han d'haver-hi aquest any. Els grans passen a les unitats de més amunt i hi han doncs variacions, els petits que pugen, etc. I llavors per això en diem la festa del pas, i simbòlicament els nens han de fer un pas endavant.
Aquest any la festa es va celebrar a Sant Andreu, una ermita on el CAU fa diversos treballs juntament amb l'Associació Amics d'Escoltes del Montnegre. El rector de Calella, Cinto Busquet, va anar per primera vegada a la cerimònia on se li va fer entrega del fular característic de l'entitat. L'any 2019 es celebrarà el 60è aniversari del CAU, i des de l'entitat asseguren que aquest any es començarà a treballar per fer-ne una gran festa. Parlem en aquest cas del món del lleure encara, però a Tordera, i és que l'esplai Garbell d'aquesta població va celebrar ahir dijous la setena diada amb diverses activitats a la plaça. L'esplai El Garbell de Tordera va organitzar ahir dijous 12 d'octubre la festa diada de la presentació del nou curs de l'entitat. Des de les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església de Tordera hi van haver diferents activitats amb jocs diversos. Els nens i nenes també van poder gaudir de gincanes, xocolatada i un concert amb el grup de Groquivers. Des de la mateixa entitat també van oferir servei de bar, una diada que enguany va ser especial a motiu dels 10 anys de l'entitat. Tornem a Calella, i és que diumenge celebrarà a la ciutat de Calella el Correllengua 2017. Les activitats començaran a partir de les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb l'actuació familiar Xicric, i a les 6 es farà una xocolatada a càrrec de l'agrupament Escolta Montnegre. Els encarregats de la lectura del manifest a la ciutat seran els representants del pubillatge. El punt final el posaran Ananda Massa i Santi Velasco, amb una actuació musical a partir de les 7 de la tarda, també a la plaça de l'Ajuntament. En cas de pluja, les activitats es faran a l'espai marcat. Passem de nou en clau comarcal, i és que el grup municipal del PSC a Mataró obre una ronda de contactes. Els socialistes fan una oferta de diàleg a la resposta de les forces polítiques municipals per fixar les prioritats d'actuació municipal. Una setmana després que l'únic soci de govern del PSC a l'Ajuntament de Mataró, Convergència i Unió, decidís sortir del govern i intentar impulsar infructuosament una moció de censura contra l'alcalde David Bote, que ha decidit governar amb tan sols 6 regidors. Els socialistes s'han dirigit a totes les forces polítiques per iniciar converses. Des del PSC busquen compartir les bases i prioritats de l'actuació municipal en el que resta de mandat i conformar una proposta d'organització institucional i administrativa durant els 15 mesos de legislatura que comprèn les comissions informatives, àrees de gestió i la representació municipal en les diferents empreses públiques, consorcis i altres organismes. En la mateixa carta, el regidor i primer secretari del PSC de Mataró fa extensiu el diàleg als temes relacionats amb la situació del país. Unes converses que portaran el propi regidor i l'alcalde David Bote. Parlem d'esports i és que l'amateur A del club esportiu Palafolls va perdre 2-0 ahir contra el Marca de l'Ama Figueres en el partit que estava pendent de jugar de la primera jornada de Lliga. El Palafolls va rebre al minut 18 el primer dels gols de l'equip local que va encertar el marcador amb un gol d'Axel Capel. A partir d'aquí el resultat del partit va estar invariable fins al minut 90 quan el Marca de l'Ama va esborrar qualsevol possibilitat d'empat col·locat un 2-0 al final del marcador figuerenc i que deixava el Palafolls sense opcions a sumar cap punt. L'amateur A, de fet, encara no ha aconseguit cap victòria de Lliga. Un ha sumat 4 punts corresponents a 4 empats i, per altra banda, 2 derrotes. De moment se situa penúltim a la classificació general a 2 punts de l'últim classificat, el Caldes. Per la seva banda, l'amateur B va trencar ahir la ratxa de victòries amb el partit que va jugar contra el Club Futbol Sant Antoni i que estava també pendent de jugar de la primera jornada de Lliga, en aquest cas de quarta catalana. El Palafolls, que jugava a Calonge, va aconseguir empatar per la mínima un partit que va dominar el Sant Antoni per 1-0 des del minut 15 de la primera part amb un gol de Marc Cugat. Al minut 57, però, el Palafolls aconseguia empatar amb un gol de Gerai Martori i que establiria finalment el marcador definitiu del maig. El B de l'amateur del Palafolls es manté tercer en la classificació de quarta catalana amb 13 punts corresponents a 4 victòries i a l'empat d'ahir. Arribem ja a la part final de l'informatiu i ara és moment de saber la previsió meteorològica per als propers dies i les properes hores amb Quim Serra des del servei del Consell Comarcal del Maresme.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada estarà marcada bàsicament com ahir pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca. Poden aparèixer alguns núvols baixos, però sempre com a núvols poc importants a prop de la serrada litoral. Pel que fa als vents, continuaran fluixos del sud-sud-oest aquest migdia i tarda, però molt febles, la qual cosa farà que la situació marítima també estigui tranquil·la, dominada per la mar arrissada, marees de marejol poc importants. Les temperatures, no cal dir-ho, han de continuar molt suaus. Això després que aquesta darrera nit les temperatures mínimes doncs, bàsicament s'hagin mantingut sense canvis importants respecte a les que vàrem tenir ahir. Molt suaus també les mínimes que en alguns punts de la comarca, sobretot a prop de la costa, s'han situat al voltant dels 19 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot indica que continuarem sense complicacions. Temps tranquil, temps majoritàriament assolellat i unes temperatures que es mantindran si fa no fa com les d'avui, càlides per l'època de l'any a les hores centrals del dia, amb vents que continuaran febles, de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la i la possibilitat d'alguns núvols baixos aquí a la costa, que en tot cas seran poc destacables. Diumenge s'espera novament un dia tranquil, un dia que estarà dominat pel sol novament, si bé podrien tornar a aparèixer alguns bancs de boira fins i tot aquí a la costa, però en tot cas doncs, sempre núvols poc importants i que no deixaran cap mena de precipitació. Les temperatures també continuaran sense canvis i per tant es mantindrà l'ambient molt i molt suau. Els vents molt fluixos de diumenge faran que la mar estigui entre plana i arrissada, per tant també una situació ben tranquil·la aquí a la zona mediterrània pel que fa a l'estat de la mar. En definitiva, un temps que de moment no vol canviar, sembla que n'hi ha per dies. Durant bona part de la setmana entrant continuarem sota el domini de l'anticicló i per tant el temps, ben pocs canvis, ens ha de portar al llarg de les properes jornades.
Ara sí, arribem al punt final de l'Infovespre d'aquest divendres 13 d'octubre, un informatiu en el que hem parlat de, per exemple, l'Assemblea Nacional que va decidir el vespre exigir al govern que aixequi la suspensió en declaració d'independència. Recordem també el regidor Vila Geliu convençut que empreses com Inditex o Decotec continuaran a Tordera malgrat si es declara la independència, o que la Guàrdia Urbana de Badalona va detenir dos individus que circulaven amb un vehicle que havia estat sostret fa uns dies a Palafolls. Nosaltres sí, ens anem acomiadant. A l'apartat tècnic hem tingut a Toni Cintas, a l'edició i locució Joan Bosch, amb col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Res més per la nostra part. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.